Bona tarda, avui és dimarts 23 de setembre i us parla la Sara Vella.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Una cinquantena de vaixells conformen la flotilla Global Sumut que travessa el Mediterrani per portar ajuda humanitària a Gaza. Una sortida mediàtica des del port de Barcelona, una tornada precipitada per les inclemències del mar i l'atac de drons d'Israel han estat alguns dels titulars que han acompanyat aquesta missió. Els vaixells són la cara visible, però hi ha una xarxa de persones que els presten suport des de terra, una flotilla invisible, de la qual hi participen alguns santcugatencs, tal com va avançar Televisió de Sant Cugat. És el cas de Carolina Soto i Alpimo, una parella de Sant Cugat que col·labora amb la flotilla des de Tunísia. Tot va començar al port del Fòrum, quan van anar a donar un cop de mà amb el que fes falta. Durant una setmana, Carolina i la seva parella, Alpimo, i dos santcugatencs més van treballar a Barcelona per dotar els vaixells de les peces que necessitessin. Després que la flotilla de la Llibertat marxés, van contactar de nou amb Carolina i Alpimo per si volien seguir ajudant, però ara des de la capital de Tunísia, Tunis, on molts vaixells fan parada. I d'un dia per l'altre van anar cap allà. Sentim Carolina Soto.
Sempre pues, el temps corre en contra perquè pel bé de la missió s'ha de compatibilitzar dues coses a vegades difícils. Per una, marxar quan abans per arribar al final de la missió, al final que és intentar obrir un corredor humanitari a la franja de Gaza i alhora visibilitzar arreu del món tot això a través d'aquest moviment increïble.
A Tunís, el Pimo es cuida d'aconseguir peces de recanvi i eines per als vaixells. Per la seva banda, Carolina vetlla per unificar llistes de subministrament com aigua i menjar i aconseguir-ho. La següent parada dels vaixells encara a Tunísia és Bizerta. Carolina s'ha trobat dificultats per trobar els queviures que els vaixells necessiten. També és tota una odissea aconseguir quelcom tan bàsic com aigua. Per a Carolina, per això, tot plegat és molt dur, molt bonic i molt boig. És una experiència molt significativa que t'ajuda a veure el conflicte de Gaza, ha explicat.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
El català és més que una llengua, és també memòria i identitat. Ho recull el manifest amb què s'ha donat el tret de sortida la primera setmana del català, una iniciativa que s'emmarca en el Dia Europeu de les Llengües que es commemora el 26 de setembre. L'acte inaugural ha omplert la sala de plens de representants polítics i membres d'entitats. L'alcalde Josep Maria Vallès ha reivindicat que l'Ajuntament de Sant Cugat sigui un dels pocs del país que té regidoria dedicada a la promoció i defensa de la llengua. Aprofitant la presència del conseller de Política Lingüística, el santcugatenc Francesc Xavier Vila ha fet referència al Pacte Nacional per la Llengua. Diu que és bo que es plantegi la voluntat de signar un pacte, però podria ser més ambiciós. El conseller Vila, per la seva banda, ha subratllat la necessitat que el català no sigui una creu i ha refermat la voluntat del govern que els catalanoparlants puguin viure amb benestar lingüístic. Per al responsable de la cartera de Política Lingüística, la llengua és una eina fonamental per superar prejudicis i ha convidat tothom a acollir en català els nouvinguts. La primera setmana del català, una iniciativa de la Taula del Català de Sant Cugat, porta una quinzena d'activitats a la ciutat gratuïtes amb l'objectiu de promocionar la llengua i fomentar-ne l'ús al carrer. Fins aquest diumenge, una desena d'entitats organitzen xerrades, taules rodones, cinema, concerts, tallers i joc per a tots els públics. Moltes de les propostes van dirigides a un públic juvenil, com un taller de rap, espectacles de hip-hop i d'improvisació i videojocs amb la retransmissió.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
El Departament de Salut ha posat en marxa aquest dilluns la campanya de vacunació de tardor que inclou vacunes contra la grip i la Covid-19. L'objectiu principal és protegir les persones més vulnerables davant de possibles complicacions derivades d'aquestes infeccions. Enguany, el Departament ha adquirit 1,6 milions de dosis de vacuna antigripal amb una inversió de 14 milions d'euros i distribuirà les dosis necessàries de la vacuna contra la Covid per als col·lectius recomanats. La campanya es desenvolupa en dues fases. La primera, que comença aquest dilluns i s'allargarà unes 3 setmanes, està adreçada a persones que viuen en residències majors de 80 anys, embarassades, infants de 6 a 59 mesos i personal sanitari, així com aquells que reben atenció domiciliària. La segona fase començarà el 13 d'octubre i inclourà la resta de col·lectius prioritaris, així com persones majors de 60 anys, menors amb condicions de risc, docents i personal de serveis essencials.
Info migdia.
En l'àmbit econòmic, el BBVA ha millorat aquest dilluns al matí un 10% l'oferta en l'OPA hostil pel Banc Sabadell, segons ha informat en un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Així, l'entitat basca ofereix ara una acció ordinària en nova emissió del banc per cada 4,8376 accions del Sabadell. Això suposa una modificació de les condicions inicials, que era d'una acció ordinària del BBVA i 0,7 euros en efectiu per cada 5,5 accions del Sabadell. Segons el Consell d'Administració del Banc Basc, es tracta d'una millora de la contraprestació. Aquest dimarts expirava el termini del BBVA per millorar l'oferta, una possibilitat que finalment ha fet efectiva malgrat que els seus directius ho havien descartat reiteradament.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
La ciutat es prepara per viure una nova edició de la Gran Festa Esportiva. El 29 de setembre, el Teatre Auditori Emma Vilarassau acollirà la nit de l'esport de Sant Cugat, una gala festiva on es lliuraran els 24ens Premis Esport en Marxa, que enguany reconeixeran dues temporades, la 23-24 i la 24-25. Un esdeveniment gratuït amb aforament limitat. Des d'avui dimarts es poden reservar les entrades a través d'un formulari que trobareu a cugat.cat. Amb més de 20 anys d'història, la nit de l'esport s'ha consolidat com un esdeveniment de ciutat que reuneix centenars de persones del món institucional, empresarial i esportiu i que ret homenatge a l'excel·lència de la pràctica esportiva local. L'acte estarà conduït per l'extenista professional i comentarista esportiu Àlex Corretja, que posarà veu i ritme a una nit plena de reconeixement i emoció. L'edició d'enguany està dedicada a l'esport en edat escolar, valorant el paper fonamental de la formació i la pràctica esportiva entre infants i joves com a motor de futur. I amb això acabem per ara. Trobareu més notícies a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A continuació,
Escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem els focus en els límits de la participació ciutadana. Per abordar aquesta qüestió ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, Ferran Garcia, responsable de Recursos Humans de Cugat Mèdia, Jordi Casas, historiador, i Rogeli Pedró, escriptor i antropòleg. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia, benvolguda.
Com ho tenim, això?
Què és això?
Què és això? Vosaltres?
El país?
Bé. De moment vosaltres.
Bé.
Parlarem avui d'un tema així una mica potser més... no sé si dir-ne més filosòfic o més de manera d'entendre.
Filosòfic no en té res, però bé.
Que és els límits de la participació ciutadana. Això ve arran que aquest cap de setmana s'ha presentat a l'Ateneu Popular de la Floresta, que neix, diuen els seus impulsors, després d'haver constatat les limitacions, citem, del Consell de Barri. Mai aconsegueixen una transformació radical perquè la mateixa institució posa els mecanismes necessaris perquè no passi, han explicat a Cugat Mèdia la membre del col·lectiu Xènia Amorós. Arran d'aquest pas per part d'alguns veïns i veïnes de la Floresta, analitzem doncs quins són els límits de la participació ciutadana. Com que us conec de fa temps, sé que alguns de vosaltres formeu part de diferents òrgans de participació ciutadana de la ciutat, per tant, podeu parlar amb coneixement de causa.
Aquest és un clàssic, aquest és un tema clàssic que aquí n'hem parlat més d'una vegada. Uh-huh. És un tema molt complicat. Per una part, els ajuntaments, per llei, tenen obligació de crear òrgans de participació, i d'altra banda, sempre llueix dir que potencies i facilites la participació ciutadana. El problema ve en què es concreta aquesta participació. Jo tinc experiència... un temps vaig anar en representació del GEL al Consell Territorial de la part de la Passa d'en Coll, que aleshores com es deia, però sí que he participat molts anys, segueixo participant al Consell Sectorial de Cultura. Uh-huh. Vale? Aleshores, és cert, és complicat. En els consells sectorials, bàsicament, depèn, a part de la voluntat política de l'Ajuntament, del treball que facin, de la capacitat de fer propostes i de pressió de les entitats, i els consells territorials també, però també dels veïns. Aleshores les coses van molt lentes, i a vegades no és que vagin, és que no es resolen, i això cansa la gent. Uh-huh. És a dir, si la gent en general ja és poca gent la que està disposada a dedicar hores de la seva vida a la gestió de la cosa pública sense cobrar, imagina't si a sobre no veu resultats. És un tema complicat, de resoldre. Uh-huh. I a respecte al casal aquest, amb tots els meus respectes, i cadascú pot crear el que vulgui, només faltaria, jo sempre els que penso que, tot i amb els hàndicaps i dificultats, s'ha de ser-hi. Els llocs de participació s'ha de ser-hi. Si més no, per fer la murga. Però s'ha de ser-hi. Jo sóc un pragmàtic de pebrots, no? Després de molts anys i tal, no és veritat, tu pots crear una entitat i tal i qual, però si et donen una escletxeta has de ser-hi. És millor ser-hi que no ser-hi.
Mm-hmm. Rogeli, compartiu?
Sí, totalment. Jo encara me'n recordo de quan s'anomenava Consells de Districte.
Sí.
Que després ha canviat
ara és de barri.
El de barri, i ara ha sorgit aquest Ateneu Popular de la Floresta. Bé, jo crec que a la Floresta sempre hi ha hagut molta incidència per part del veïnat. És un veïnat molt contundent, i que qualsevol cosa que no vegin clara, qualsevol cosa que s'hagi de fer i no es fa, surten al carrer després. S'acaba fent o no s'acaba fent. Els anys i el temps ha demostrat que hi han hagut moltes promeses, hi han hagut moltes iniciatives, però que s'han dut a terme ben poques. Pel que fa als altres districtes, també hi ha la mateixa participació ciutadana, tant a Mirassol com a les planes, a les amb personals diferents, perquè jo he anat a cadascun d'ells i havia anat, vaja. Les formes, fins i tot, eren diferents. Tu anaves a les planes, per exemple, i allà, a veure, la gent no tenia pèls a la llengua. Enlloc en tenia, perquè les coses diuen, però eren tan directes, que recordo una anècdota d'un carrer que no s'arreglava mai de la vida, i un dia els veïns van decidir que ho arreglaven ells, es van posar al carrer a pic i pala, tal com raja.
Devia ser meter escudero.
Sí. I es van fotre allà, a acabar, van portar un bolquet, un camió de sorra, terra i tal i qual, i van arreglar el carrer. Bé, actuen d'una forma diferent, també perquè també són de diferents procedències. Tots sabem que les Planes, doncs, va ser un barri que no fa gaires anys, bueno, sí, ara ja en fa alguns, que es va legalitzar les cases que hi havia, que moltes no ho eren, no? Qual cosa no passava, per exemple, a Mirassol, no? Que tot això ha creat un entorn complicat. Jo ara m'ho miro des del punt de vista des de l'Ajuntament, un entorn complicat i difícil de gestionar, perquè, entre altres coses, requereix diners, inversió. El que s'ha fet, i crec sempre, és intentar escoltar, això sí, escolta'm, pren nota. El que passa és que després, i després, si voleu, parlarem dels pressupostos participatius, si s'escau, però no s'acaben complint, no s'acaben fent les coses, i per tant els barris en general estan bastant indignats. D'aquí ha sorgit aquest Ateneu Popular de la Floresta, una mica perquè veuen que realment, tal com funcionen les coses, com han funcionat fins ara, doncs no ha anat bé, i han buscat recursos, quan dic recursos, personals, com és l'alcalde de Marinaleda, no? Uh-huh. que va venir aquí, que és una població de Sevilla de 2.700 habitants, un tal Sergio Gómez, que són molt contundents, molt crítics amb els ajuntaments, i ells volen adoptar una miqueta aquest exemple.
Clar, l'idiosincràsia ha sortit d'aquí, sobretot si parlem de consells de barri, d'aquests barris que podem anomenar barris de muntanya, com són la Floresta i les Planes, que tenen una idiosincràsia diferent, possiblement, als barris que es troben més a la plana de la ciutat, i també que requereixen o que demanaven durant molts anys, per exemple, a la Floresta, algun tipus de competències que es poguessin gestionar des del territori, no ben bé una MD com hi ha a Vall d'Oreix, però sí que algunes tipus de competències. Això sembla que no s'ajusta al reglament de Consells de Barri, i per tant s'hauria de canviar el ROM. L'Ajuntament no està per la labor, per dir d'alguna manera, per fer això, i això ha generat al final aquesta alternativa, tot i que ja no és des de la participació ciutadana vehiculada, com a mínim, des de l'Ajuntament. De fet, la indignació a les Planes ha arribat a tal punt que s'ha plantat al Consell de Barri per part dels representants de les associacions de veïns, perquè, com apuntava el Rogeli, hi ha aquesta sensació de prenem nota, però que a vegades no passa del prendre nota, i del prendre nota no passa a les accions, no? Ferran.
Sí, jo com a aportació extra sí que podria dir, o que m'agradaria dir, estic totalment d'acord amb el que diuen els companys tertulians, sí que penso que l'aportació de la ciutadania aporta matisos i aporta riquesa als consells de barri, i és veritat que de la mateixa manera que són d'obligat compliment, sembla ser que no és d'obligat compliment el que s'acorden aquells consells de barri. Dit això, també es podrien buscar solucions, és a dir, hi ha un síndic en el qual aquí també es podria buscar algun tipus de feedback per veure el compliment que es fan d'aquests consells de barri, que aquesta jo crec que també estaria dintre de les seves funcions. Per tant, de la mateixa manera que els ajuntaments requereixen auditories i intervencions pre i post, doncs escolta, amb això dels consells de barri, que és un tema que, doncs, jo crec que és necessari, perquè la idiosincràsia de Sant Cugat fa que tingui un dimensionament, doncs, bastant extens i amb diferències entre el que seria Sant Cugat Poble i els seus agregats, com Vall d'Oreig, com les Planes o com la Floresta, doncs jo crec que la figura del síndic podria ser un engranatge que aniria bé per donar una mica de sortida a coses que es puguin fer amb certa viabilitat. Clar, tot, no tot el que es demana es pot tirar en marxa o es pot posar en marxa, però sí que moltes coses de les que es proposen, jo crec que sí.
El Jordi deia, no?, que quan hi ha una escletxa per ser-hi, per poder prendre decisions, s'hi ha de ser, però després també ha sortit en les vostres intervencions que a vegades això pot acabar en frustració perquè no s'acaben executant. Això pot ser un desgast també per a aquestes persones.
Hi ha un fet objectiu, que és la lentitud de la dificultat de la gestió pública. O sigui, la prova està que, independentment dels governs que hi han hagut, per tant, diferents colors i diferents predisposicions, en principi, a la participació, a tots hi ha hagut problemes. Mai el moviment veïnal està content, ara em centraré només en els consells de cites o en els consells sectorials, mai està content. Hi ha una dificultat objectiva. La maquinària municipal va molt lenta. Hi ha dificultats... Bueno, ho veiem a la Unió. La història de la Unió és una història de burocràcia / aspectes jurídics que han dificultat que, bueno, estiguem empantanats i que començarà a funcionar el teatre d'aquí 4 o 5 mesos i haurà acabat la Unió, però en canvi l'òrgan gestor tal no estarà resolt el tema de la propietat. Vale? Aquest és una qüestió. Després, és evident que quan hi ha mancances flagrants els resultats es veuen abans. No dic que no n'hi hagi a Sant Cugat. Per exemple, a l'època d'or que jo recordo en general i a Sant Cugat en particular dels seus veïns, va ser el 75-77 amb els seus veïns del sector de l'estació i els seus veïns del sector monestir, que havien unes mancances tan evidents com era la manca d'institut, que la reivindicació era tan clara, hi havia una capacitat de mobilització darrere que això obligà el Lletjós, que era l'alcalde, a donar solucions. Uh-huh. I es van trobar. Aleshores, la capacitat de mobilització és molt important. La capacitat de mobilització és molt important. Si tu reivindiques una cosa i fos una mobilització i van 25 persones davant de l'Ajuntament, res. I després hi ha un altre tema, que encara que els problemes siguin concrets i siguin de barri i tal, que és la coordinació dels socioveïns o les entitats. A l'any 2001 es va crear la coordinadora de socioveïns de Sant Cugat. Va, ja ha desaparegut. No? Algunes han mort, tothom va a la seva, perquè aquí el minifundisme aquí funciona de puta mare, a Catalunya, o quan ja tens resolt el problema, per exemple, el Parc Central es va crear una associació de veïns molt eficient, però al cap de 3 o 4 anys, quan els grans temes del Parc Central, que era un parc en construcció, es van resoldre, es va dissoldre. Per tant, jo crec que la coordinació i la cooperació és molt important. I en aquest país amb això anem fotuts, eh? Ho veiem en els consells sectorials. De vegades, a part del tema congrés, s'ha de pensar en clau de ciutat, també, no? I això, aquí anem fluixets, eh?
És una mica el que passa a l'audiència pública, no? Que en lloc de transformar-se en un lloc de reivindicació de ciutat moltes vegades és què hi ha d'allò que m'ocupa a mi,
que
no? Que es diu en castellà, exactament.
Jo crec que hi ha molts elements de participació. O sigui, s'han creat molts elements de participació i la gent, de fet, déu-n'hi-do, hi participa, diu la seva... no solament dels barris dels quals estem parlant ara, sinó també del mateix Sant Cugat, això el que dèieu ara dels plens mateix. Escolta, és un moment també per prendre nota i escoltar la ciutadania, que és el que aporten, que és el que diuen, que és el que recriminen, que és el que critiquen i que és el que volen que es faci. Bé, tot això després no ho veus traduït. Jo m'escolto alguns consells de consells de barri, i també vaig a l'Ajuntament alguna vegada, ho escolto per la ràdio també, que també es pot escoltar. I
tant, ara canvien de dia, eh? Últim sí, divendres de mes al matí.
Sí, sí. I per tant, t'assabentes també d'aquesta part, que jo, per mi és molt important. És la veu directa del ciutadà o ciutadana que va a l'Ajuntament per plantejar una problemàtica o fer una aportació. Bé, això tampoc es tradueix en realitats que facin que Sant Cugat i els barris doncs es vagin mantenint, es vagin canviant i s'hi vagin fent coses. Un exemple també pot ser el dels pressupostos participatius, que aquest mandat a la passada edició no es va fer res,
Aquest any només hi haurà una, aquest mandat de fet només hi haurà una edició, perquè bàsicament s'ha de donar encara compliment als anteriors pressupostos participatius, que els que van ser aprovats no s'han, n'hi ha molts que no s'han executat.
Clar, llavors, en resum, crec que s'hauria de fer més cas, escoltar, que això ja es fa d'escoltar, però executar i dur a terme aquelles voluntats que s'expressen a través de mitjans establerts i il·legals, a més, no és allò de dir, sortim al carrer, fem una vaga i diem quatre coses, no, estan tots vinculades aquestes crítiques i passen per on han de passar, i per tant jo crec que aquí l'Ajuntament crec que hauria de fer més cas la ciutadania.
Creieu que això fa que la gent no percebi útil aquests mecanismes de participació perquè no acaba traduint-se en molts casos en resultats?
Jo crec que sí, que és el que deia el Rogeli, no? La gent, doncs, en el moment que falta els consells o, no sé, altres organismes de participació ciutadana i veuen que les seves reivindicacions doncs, van passant els anys i van passant el temps i no se'n fa res, suposo que tens altres obligacions en el dia a dia que t'impliquen de dir, bueno, li estic dedicant un temps al Consell de Barri o a un altre tipus d'organització que no serveix per res, perquè de totes aquestes reclamacions que em faig, doncs no s'estan duent a terme. Vull pensar que alguna de tant en tant es fa, perquè si no, francament, és desmotivador. I l'altra cosa que sí que, i torno a incidir, potser el que falten són aquests recursos de control o de xec, vull dir que és el que en tot cas faria, no? Doncs d'alguna manera donar dinamisme a
aquesta fiscalització d'aquests òrgans.
Correcte, jo
no?
Crec que és el que faltaria, perquè jo crec que la figura del síndic que tenim ha de cobrir una sèrie de factors socials que existeixen a la societat i de controlar-les a les administracions, i que està en aquesta vessant també, fer aquesta funció.
Jo vull ampliar el focus. A veure, deia el Rafael Campalans que la política ha de ser pedagogia, també. Jo crec que l'Ajuntament ha de fer pedagogia de les seves limitacions. M'explico. L'any 2005 es va obrir un pla de cultura. Van vindre els tècnics de la Diputació i van recollir totes les reivindicacions. 167. Només que l'Ena Leguera. Era impossible, era inviable. Era inviable. Uh-huh. Ara se n'ha fet un altre, un pla d'acció cultural. Més realista i més ben fet. Bueno, s'ha hagut de crear, per sort hem estat capaços de crear una taula de seguiment del pla d'acció cultural, que ens reunirem d'aquí 15 dies, 20 dies, a veure com es va complir el tema. I podríem generar els plans. El pla de la gent gran. El pla de la gent gran que ens trobem. Bueno, també és molt complet, però ara s'ha de prioritzar, i ara, com que estem fotuts de tècnics, s'encarregarà una persona de fora que ho impulsi, que ho controli i tal. És a dir, que els ciutadans també haurien de ser conscients
de com funciona l'administració.
No, és que vull dir, el Roger diu, escolten, sí que escolten, i apunten. I això es transforma en plans. Però són realitzables? Estem generant unes expectatives que no es corresponen amb la realitat? Ah, tu reivindiques. Jo sempre dic, potser és perquè he estat a l'Ajuntament i encara que era una altra dimensió, s'han coat i l'Ajuntament era molt diferent. Però jo sempre dic, i això parlo amb gent, tu només has de reivindicar, has de ser capaç, jo com que he negociat convenis durant molts anys d'empresa, has de ser capaç de posar-te en la situació de l'altre, de conèixer les seves limitacions i a partir d'aquí traçar una estratègia que et sembli realista per aconseguir coses. No n'hi ha prou només reivindicant. Ja sé que és molt impopular això que hi dic jo, però no n'hi ha prou només reivindicant. Ah, perquè de què et serveix que et diguin sí amb un consell de districte del barri a 15 reivindicacions per quedar bé, perquè no t'emprenyis i no te'n vagis a la reunió, si després un 70% no es pot realitzar com a mínim a curt i a mitjà termini.
Per tant, l'administració també té el deure de no infantilitzar la població.
Bueno, no? Jo no dic aquesta paraula. No, de fer pedagogia, eh? És a dir, clar, el problema és que cada 4 anys hi ha eleccions. Llavors, com que no treballes a llarg termini com fan els xinos, que treballen a 75 anys vista, perquè no tenen problemes d'eleccions, aquí, clar, primer, després, hòstia, falta un any per les eleccions, hem de quedar bé, que tal... Hòstia, això condiciona molt l'acció política. Llavors, de vegades, a compromets... Bueno, i quan fan els programes ja, de traca i mocador ja, no? Però bé, suposo que això és bastant... No té gaire bona solució, em sembla.
Mira, parlant de coses que estan planejades i que no s'acaben executant, hi ha la vianantització dels quatre cantons, un estudi del RAC encarregat per l'Ajuntament veu viable la vianantització dels quatre cantons, ho avançava a Cugat Media la setmana passada la tinenta d'alcaldia de Mobilitat, Cristina Paraire, que recordava que és una voluntat que ja contemplava el Pla de Mobilitat del 2014, que tenim a dia d'avui caducat perquè va caducar el 24. Sentim com ho explicava Cristina Paraire.
L'estudi, una mica com a conclusió, sí que ens ve a dir que és viable tancar-ho, però que s'han de fer uns canvis. Nosaltres el que volem és fer primer els canvis i que ja de per si allò quedi tancat, no? I després també dotar pressupostàriament doncs aquesta vianantització d'aquest tram, doncs perquè quedi bonic, quedi integrat en el centre de vianants.
Què us sembla d'entrada?
Un altre tema complicat.
Un altre tema complicat, i que la tinenta d'alcaldia de Mobilitat ja avançava que no es vianantitzaria abans d'acabar el mandat perquè ja no quedava temps, perquè quedava un any i mig de temps efectiu. Dit això, què us sembla d'entrada vianantitzar els quatre cantons, cosa que ja es contemplava el Pla de Mobilitat del 2014, que això en fa uns anys?
Jo ho considero fantàstic. Per mi sempre he dit que la Rambla del Celler talla allà i queda com una cosa que no continua. Per tant, per mi seria un passeig fantàstic. Ara bé, sí que és veritat que d'alguna manera ha d'haver una alternativa de pas, i jo crec que és viable buscar una alternativa de pas a la munió de cotxes que diàriament passen per allà. El carrer de Santa Maria és que és això com un tall brutal el que hi ha allà, perquè hi ha una freqüència de vehicles molt important. Per tant, també dic, si anem a descongestionar una àrea per congestionar una altra tampoc és una bona solució. Per tant, haurien de fer o de crear-se, vull pensar, col·lateralitats diverses que no generéssim una altra via alternativa que fés el mateix problema que tenim ara. Però sí, totalment d'acord a la vianantització dels quatre cantons. Penso que la ciutat és dels ciutadans, no dels cotxes.
Clar, encara no hem tingut l'oportunitat de veure exactament què és el que proposa aquest estudi del RAC. Sí que la tinenta d'alcaldia avançava que primer, abans de fer el tall, el que es faria seria derivar el trànsit per altres carrers de la ciutat per a veure si així de manera orgànica els quatre cantons quedaven menys circulació de cotxes, tot i que sí que és veritat que els carrers del voltant molts són carrers vianantitzats, per tant, no es podrà derivar. És viable vianantitzar quatre cantons sense crear una infraestructura paral·lela que absorbeixi el trànsit que a dia d'avui passa per allà? L'altre dia un tertulià feia l'exercici a primera hora del matí i va comptar que passaven 660 cotxes l'hora.
Ufa!
No, és que... Clar, és que... Quan canvies una cosa així, que sigui puntual, te n'adones que, l'altre dia parlava, no?, que el que està en qüestió és el propi model de ciutat. És a dir, jo sóc absolutament partidari de vianantitzar, sempre vaig a peu, a més això està previst des del 2014. Ara, si paral·lelament, i serà difícil, no millorem el transport públic, i a Sant Cugat és molt complicat, perquè tenim milers i milers i milers de quilòmetres de carrers, i no som capaços de descongestionar el centre, que vol dir dotar de vida comercial i de serveis aquests barris nous que hem fet, Can Mates, Bolpelleres, Can Magí, estarem a les mateixes. Si la gent ha de seguir venint al centre de manera massiva, estarem a les mateixes. On deixarà el... Vindrà a peu des de Bolpelleres? Ah, si tenim un autobús cada 10 minuts, probablement sí, però no el tindrem.
De fet, estem pendents del conveni amb l'AMB, que tampoc serà...
No, ni amb el conveni amb l'AMB. És que Sant Cugat no pot tenir un autobús que arribi tot arreu cada 10 minuts. És impossible per la seva extensió, 48,2 quilòmetres quadrats, i pels milers de... Penseu amb la Floresta en Valloreix, per exemple. Ho teniu al cap, els carrers? Vull dir, és que
les planes.
I a vegades és dificultat.
Quadrar el Sudoku aquest, Sudoku es diu, no? És complicat de pebrots.
Sí. Rogeli. Jo veig que és complicadíssim, com diuen els companys, que a més els afegiria el tema de la utilització del transport públic. La gent a Sant Cugat ni als barris
els barris pot ser una mica més, però a Sant Cugat la gent no agafa mai els transports públics.
Clar, perquè passa cada mitja hora.
Parlem d'autobusos, perquè en el cas d'autobusos,
els ferrocarrils
sí que
és una meravella.
Sí, sí, sí.
Els autobusos van buits. Ahir mateix, a les 6 de la tarda, jo passava per baix de la Rambla del Celler, i hi havia 7 autobusos, un que arribava, l'altre que aparcava, l'altre que sortia, etcètera, etcètera, 7, anaven tots buits. Això d'una banda. I de l'altra, a l'Ajuntament, crec que tampoc ha fet els deures en canviar i donar exemple a l'Ajuntament i Diputació i etcètera, no? Aquí hi ha diversos estaments implicats en canviar els autobusos contaminants. N'hi ha que estan funcionant contaminant pel mig de la ciutat. I mentalitzar tothom de que realment s'ha d'anar, com diu el Jordi, hem d'anar a peu. A Sant Cugat no cal cotxe. Els que venen de fora, buscar-los elements que no calgui que aparquin ni passin pel centre de la ciutat.
L'any que ve tindrem 27 autobusos nous. Això sí, esperem. Les rutes, de moment, fins que no hi hagi conveni, seguiran ser les mateixes.
Per tant, sí, sóc partidari.
Però és que hem fet una ciutat extensiva.
Dels quatre cantons.
Hem fet una ciutat extensiva. Clar, la gent que viu a Can Cabassa, o la gent que viu a Volpelleres, o inclús a Can Magí, i si ara tiressin endavant, que no, bueno, ara, que ara en Vallei, el que es diu Can Camps i tal, que es vol fer perfecte i tal, escolta, aquí ja comença a haver distàncies. Si per una distància de 20 minuts a peu, no és distància. Però la Volpelleres està més de 20 minuts.
Sobretot si has d'anar carregat.
Parts, no? De Can Mates i Can Cabassa també, Can Magí també, si vols anar a l'estació i tal. Ostres, sí, sí, tenim un problema gordo de mobilitat. I a més s'ha cugat, evidentment, com que som la ciutat amb la tercera renda per càpita més elevada d'Espanya, de ciutats de més de 50.000 habitants, la gent no va en moto. La gent té un, dos, tres cotxes, i a més una moto i una bicicleta elèctrica. Són molts cotxes, això,
Com s'hauria de planificar aquesta viabilització dels quatre cantons? Perquè crec que més o menys sabem que a la llarga acabarà sent així.
Per això ja hi ha tècnics que s'ocorrin.
El transport públic hauria de passar per aquest espai bien entitzat, ja ho direm,
Hi ha alternativa?
Dels quatre cantons.
Hi ha alternativa?
No gaire. Jo no veig gaires alternatives que no siguin pel voltant de Sant Cugat. Sí, anem cap a les rondes, anem cap als afores...
Però si agafes Can Cabassa, per dir alguna cosa, un autobús, perquè et deixi el centre? On et deixarà? A la Rambla i Batallada? El passeig Sant Magí? No sé on et deixarà, no?
Depèn si fas intermodalitat i connectes autobusos amb les estacions, que en tenim 8, si comptem les planes, i que després amb el ferrocarril...
Aquesta és una reivindicació que fem la plataforma de jubilats, de dir, almenys a hores que no són punta, que poden ser des de les 10 del matí i tal, que almenys a la gent jubilada, que es cobri un preu simbòlic i que realment faci transport intern. Tenim 7 estacions. Que faci com de transport intern. Gent que ve de la Floresta, de les Planes, però de les Planes no és de Sant Cugat, de Vallorenys, de Montpelleres, de Mirassol, seria, perquè, com dius tu, funciona molt bé, i aquí saps que, encara que no sigui hores puntes, no t'has d'esperar, a Sant Cugat, les estacions del ramal de Sabadell i Terrassa, diferent. Però no t'has d'esperar més de 6 o 7 minuts.
I ja per acabar, i breument, per què creieu que si des del 2014 estava prevista aquesta bienentització als quatre cantons, 11 anys després encara no s'ha fet? És una qüestió de...
Jo crec que hi ha diversos factors.
De què és Espinosa, per qui governa?
Clar, primer és un tema, evidentment, que has de consensuar moltes tendències i molts interessos. Després també és un cost econòmic, vull dir, no és una obra menor. I evidentment, el temps que dura això generes una sèrie de molèsties a molta gent, i jo crec que això també els polítics ho tenen en compte a l'hora de decidir el moment en què s'ha de fer aquesta obra. Per tant, suposo...
I hi ha un pàrquing als quatre cantons, a més.
Exacte.
Aquest pàrquing, en teoria, s'hauria de tancar. Si hi havia antitzes, a veure...
Ja et dic que no farà abans del 27.
Això ja ho
les eleccions són el 26.
Ja ho assegurem.
Ja veuràs que el proper any i mig se'n parlarà poc d'aquest tema. Se'n parlarà poc.
Estarem atents.
De totes maneres, jo crec que qualsevol pla que han fet de vianantització, qualsevol, jo els he viscut tots, perquè me recordo quan passaven carros, i Jordi i companyia, també,
perquè s'han cobert. I cotxes d'anada i tornada, senteu-ho, senyor.
Exacte. Doncs eren motiu de polèmica i de moltes discussions, però si realment es posa el que s'ha de posar, que és l'interès, els quartos, les ganes, la il·lusió, i també escoltar la veu del poble, això es durà a terme i es farà.
L'avinguda de Cerdanyola havia oposició a la seva vianitització i ara és una meravella.
I tant.
Ha canviat de dalt a baix.
Doncs en seguirem parlant, perquè la mobilitat és un tema que preocupa i ocupa la ciutadania. Ho hem de deixar aquí, perquè si no tindrem temps pel següent tema del dia, que parlarem de la nit de l'esport, la 24a edició dels Premis Esport en Marxa. Esteu tots convidats, podeu demanar les invitacions a través de la web. Estarà dilluns al Teatre Auditori.
El tema esport no el toco.
No el toques? No estàs convidat. Serà una gala molt divertida i molt entranyable. Moltes gràcies a tots tres.
Igualment.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Continguts en xarxa.
Arriba el moment de posar un like des dels comptes de la revista Valors. Aquesta setmana el volem dedicar al polèmic. Són unes jornades de pensament que s'organitzen per segon any al Centre Cívic Casa Golferix de Barcelona. És la segona edició, com us comentàvem, d'aquesta iniciativa, d'aquesta proposta, que enguany gira entorn a la relació entre la cultura i la natura. Anoteu a l'agenda del 17 al 19 de setembre, això és ja aquesta mateixa setmana, perquè nosaltres en volem fer un tastet amb la directora d'aquest centre cívic, amb la Valentina Sánchez. Valentina, com estàs? Benvinguda.
Hola, moltes gràcies per convidar-nos.
Gràcies a tu per acceptar la invitació. Teníem moltes ganes de parlar de polèmic. Explica'ns una mica, perquè les jornades van néixer l'any passat, per tant són molt jovenetes, podríem dir, però les seguiu tirant endavant. Això vol dir que va anar bé, no?, d'una banda l'any passat. Com va sorgir la idea?
Doncs mira, per posar una mica en situació, el Centre Cívic de Barcelona, tot i que tots tenim els mateixos serveis, ens especialitzem en un àmbit. I en el cas de la Casa Golferix, la nostra especialització és el pensament contemporani. Llavors, tot i que al llarg de l'any anem treballant amb diferents activitats, pensàvem que organitzar unes jornades de pensament concentrades al setembre perquè la gent veiés que ofereix el Centre Cívic al llarg de l'any, no?, d'exposicions, de concerts, de... Bueno, una mica com un tastet de la tasca del Centre Cívic al llarg de tot l'any.
I aquest any heu decidit que aquestes jornades, que polèmics girin entorn, com comentàvem, a la relació que hi ha entre cultura i natura, no?
Sí, li hem dit la invenció de la natura, una mica recordant aquella biografia que va escriure l'Andrea Gusso del biòleg Alexandre von Humboldt, que va ser un home que ja al segle XVIII ens avisava que la separació entre l'home i la natura era... que no ens portava bon port, perquè al final ell ho veia tot com... Com a biòleg, ho veia tot com una xarxa de vida interrelacionada i que, fer mal a la natura acabaria fent-nos mal a nosaltres mateixos. Mira si ha plogut. I ell tenia tota la raó, no? Llavors, també creiem que, bueno, que el que volem és explorar aquesta afició de la nostra tradició cultural occidental i les seves conseqüències, no? Com per començar, doncs, bueno, la depredació sense mesura del medi natural que ens ha portat a l'emergència ecològica, però també creiem que, bueno, observarem que la separació entre natural i artificial avança cap a una hibridació que està molt palesa amb la biomedicina, amb la cibernètica, amb la intel·ligència artificial. Llavors, amb el problema farem tot una mirada des del passat, no? d'observar aquesta tradició que ens va separar del medi natural, però també quines implicacions té en el futur, pues que la relació natural-artificial no és tan palesa com pensàvem.
Tota aquesta reflexió, Valentina, com es trasllada a la pràctica en aquestes jornades en polèmic? Què passarà durant 3 dies i a qui us dirigiu especialment?
Mira, et dirigim a qualsevol persona que tingui inquietud per la seva contemporaneïtat i també per les manifestacions artístiques, perquè moltes de les reflexions les farem a través de la cultura, de la música, de la fotografia i de la dansa, no? Però començarem amb una conferència inaugural que la farà l'Òscar Teixidor, que és un tecnòleg dels animals, sí, ell és biotecnòleg, però també és un filòsof de la ciència, i ens interessa molt perquè té com dues perspectives, no? La científica i també l'estudi de la nostra cosmologia. Llavors, l'Òscar ens semblava que podria oferir una conferència inaugural que recollís molt el tema, no? I ens parlarà, doncs, bueno, de la pregunta de què és ser humà, passarà per les teories filosòfiques com el transhumanisme, la cibercultura, i arribarem a parlar de la intel·ligència artificial i la consciència, que potser és un dels temes que més mou, no? Però també, bueno, hi haurà una exposició central que es diu El paisatge invisible, que és una fotògrafa que es diu Gaudí Capal, i, bueno, ella incorpora en el seu procés creatiu ja una idea de contemplació de la natura, no? Perquè ella porta una càmera de gran format que ja li limita bastant els moviments, perquè no és com anar amb el mòbil i tot de pressa, sinó que ella es pren el seu temps per captar la fotografia, i el seu treball parla de la degradació del delta i per metaforitzar, per literalitzar aquesta degradació, intervé les fotografies directament al laboratori amb aigua del mar, que és una mica com la, doncs això, la literalitzar el que està passant amb el delta, no? Però també tindrem, doncs, una conversa sobre el paisatge en l'art, o la idea de jardí com a natura domesticada, no? I llavors tindrem a l'Ada Martín, que és experta en art, el Jordi Palà, que és un arquitecte urbanista, i la mateixa Guaira, que parlaran d'això, no? De com hem domesticat la natura a través dels jardins, de paisatges, de la representació, doncs això, d'una natura que no és agresta, que no és salvatge, sinó que està supeditada a la nostra mirada, no? I llavors també amb dues artistes des de la vessant del posthumanisme tindrem una visita a aquesta exposició, que és una instal·lació tecnològica en la que les persones hem d'interactuar perquè es posi en marxa, que són unes xarxes de pesca que, bueno, que ens ajuden a pensar una mica també com es traiem de la natura, no només aliments, sinó ja, pues, el que deia abans, no? Hi ha una depredació de la natura, no agafem només allò que necessitem. I també amb el grup AMAS farem un concert que serà totalment immersiu i atmosfèric, i en el que ens convidem a experimentar els sons de la vida submarina, que és el col·lectiu AMAS, que AMAS són aquelles mussejadores japoneses que fan apnees molt llargues per agafar sí. les perles, no? I que elles, pues, amb el seu espectacle reivindiquen una mica pues aquesta simbiosi, no?, més respectuosa amb el fet de que també necessitem la natura per alimentar-nos, però que no cal abusar d'ella, no? I per acabar tindrem a l'Andreu Jiménez de la companyia Ancorai, que ens portarà a Sibila, que és un espectacle preciós, un solo de dansa, que parla, bueno, de com habitar els nostres cossos travessats per idees, per tradició, i és un espectacle que ens parla una mica de l'alliberament i de viure amb més equilibri. Llavors, només dir-vos que totes les activitats són gratuïtes,
sí,
i que tothom està convidat, i que, com veieu, doncs hi ha una mica de cada disciplina, i que, tot i que de vegades el pensament és una paraula que sembla...
Que fa una mica de por, no?
Però que, bueno, que el que volem és conversar, però també que sigui amè i agradable, i que, bueno, que t'ho portis una mica a casa, no?
I a més heu preparat un molt bon menú. Deixa'm dir que, tot i que hem fet un tastet avui a Valors a l'Alça, tothom qui ens escolta pot anar al vostre web, a golferix.org, també a les xarxes socials, perquè, tot i que hem dit que les segones jornades de pensament polèmic tenen lloc a la Casa Golferix del 17 al 19 de setembre, hi ha algunes activitats com, per exemple, l'exposició La Guaira Fica Pal, el paisatge invisible, que s'allarguen fins a mitjans d'octubre. Per tant, tenim temps per deixar-nos seduir per aquesta proposta. Valentina Sánchez, directora del Centre Cívic Casa Golferix de Barcelona, moltíssimes gràcies i enhorabona per aquesta segona edició.
Moltes gràcies.
Ràdio Sant Cugat.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Situation. Oh, I'll move on to the next station. I hate the gap between a I want a physical relationship. Turn off the lights, breaking the ties, staying tonight. I need to know, 'cause I need to see you wind up.
Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Hey, Mr. Tambourine. Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Contrallum, màgia dels vespres de juny, el vent bufa de llevant. Cicatrius del que has viscut, ara formen un dibuix amb segell de joventut. N'he gastat ja 5 o 6, que la vida se'm fa curta i se m'escapa d'entre els dits. S'ha fet de nit, vull sentir fred i calor, mirant els ulls un raig de sol, riure i plorar fins a igualar el nivell del mar. La partida no ha acabat, els daus segueixen girant, camino per la vida al compàs que he triat. És el karma dels 20 anys, l'harmonia que mou l'aire sempre va contracorrent. Potser res no té sentit, ni cantat, parlat ni escrit, resistís guanyar el final. El temps m'ha portat aquí i el que vull és ser feliç sense demanar permís. Vols fer camí? Vull sentir fred i calor,
la música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Shh. 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 It's oh so quiet. Shh. Shh. It's oh so still. Shh. Shh. You're all alone. And so peaceful until you fall in love. Zing boom, the sky up above. Zing boom, it's caving in. Wham bam, you've never been so nuts about a guy. You wanna laugh, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over. And then it's nice and quiet, shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot.